Volem parlar-vos d'un llibre anomenat La burbuja terapèutica, publicat per ARPA Editores, una obra que explica el perill d'algunes teràpies o de l'anomenat pensament positiu i, sobretot, del perill d'anar encadenant teràpia rere teràpia buscant una felicitat o un benestar que se'ns resisteix. Aquest llibre és obra d'en Josep Darnés, ell és nascut a Figueres l'any 1976, té 42 anys, és un enginyer que ha estat addicte a les teràpies de creixement personal durant 15 anys. El resultat, després d'uns 55 tractaments, 55 teràpies, va ser descobrir com se sentia d'absorbit i esclavitzat precisament per aquesta, podríem dir-li, dèria d'anar inscrivint-se, anar seguint teràpia rere teràpia. Josep Darnés, molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, gràcies, què tal?
Molt bé, content de xerrar amb tu. Com va començar la teva història amb aquests terapeutes? Quan va ser la primera vegada que vas decidir anem a veure un terapeuta, necessita ajuda?
Doncs la primera vegada, l'explico el llibre, no? Una mica la introducció, doncs una mica com tothom. Quan en un moment donat de la vida, doncs el meu cas va ser més ansietat, doncs necessites l'ajuda d'un professional, jo vaig a un psicòleg, que després un psiquiatre em va donar ansiolítics, un procés clàssic, o sigui, tampoc no té més misteri.
Però bé, això seria, diguem-ne, una teràpia, diguem-ne, de lo més convencional, no?
Sí, l'inici va ser així. El que passa que després, que en molts casos, que una mica el que relato el llibre, però que no sóc un cas especial, passa molt, comences a encadenar diferents, vas d'una a l'altra, comences per, doncs, com dic això, no?, el més convencional, fins que, acabes en derroteros més estranys, diguem.
Bé, clar, llegim part del teu llibre, tens un capítol dedicat als terapeutes xungos, així del qual. Què et refereixes a terapeutes xungos? Amb què t'has trobat per aquests mons de Déu?
Terapeutes xungos va ser aquest títol que vaig donar al capítol, una mica va ser una classificació de terapeutes que en teoria t'han d'ajudar, però que acaben quasi siguent més negatius per tu, no? O sigui, de fet, un terapeuta, doncs la premissa bàsica seria que, primer, que ostres, notessis que és una persona que et cuida, que es preocupa per tu, que va mira pel teu bé, i l'altra, que d'una manera efectiva i podríem dir estar analíticament, tu milloressis, no? Seria la premissa. I després, el que intento explicar és això, una sèrie de perfils de terapeutes que estan preocupats més per altres històries. No sé, jo en el meu cas, jo en general vaig tenir bastanta sort. O sigui, no vaig tenir allò casos molt, en el llibre n'explico algun, però si vols que entri en detall en algun...
No, perdona, és que hi ha un precisament que ens crida bastant l'atenció, un terapeuta que et curava... És que no sé com dir-ho, sostenint-te els genitals, diguem-ne.
Sí, aquest és un... Sí, aquest va ser una de les primeres experiències que vaig tenir. Era un homeòpata que, vaig anar arran d'una parella que jo tenia i, durant una exploració, diguem que es va dedicar a... No sé, s'entretenia molt en els genitals, no? Fins que jo, al final, clar, em vaig dir, hòstia, era un metge. I, clar, sí que ell feia una psicoteràpia, a més, ja està, però clar, jo al final ja preocupat-li, hi ha algun problema. Em va dir, home, jo crec que tindràs problemes de pròstata, però em va dir això per quan fos més gran, no? Després em va recomanar que anés un curs d'homosexuals, cosa que no he tingut cap problema en aquest sentit, ni ho veig un problema, però bé, no era el meu cas, i després em va comentar que, l'ideal seria que em masturbés davant d'ell, coses així, no? Que semblen molt extremes, però després parles amb gent i gent des que ha anat a sexòlegs, que el sexòleg ha acabat tinguent sexe amb el pacient, és bastant més habitual del que pensem, desgraciadament.
Caram, però això es pot interpretar, clar, segons qui pot acabar sent gairebé un abús sexual, això.
Sí, jo en aquell... jo mai ho he interpretat, no ho he viscut així, perquè quan estàs ficat en l'ajo, en aquest tipus de tractaments una mica més alternatius, si li vols dir, estàs com molt entregat. Si estàs allò al mil per cent, no?, com qui diu, i llavors penses que tot forma part del mateix, no? Ara, amb la perspectiva, a una altra persona potser hagués reaccionat d'una altra manera i, sí, com dius, perfectament, es podria haver considerat un abús o... Però ja t'ho dic, jo la meva vivència no la tinc com traumàtica ni res, ni més que res com xocant, no? Dius, hòstia, però què feia aquell personatge, no?
Clar, la teva família o els teus amics, el teu entorn, es va preocupar quan explicaves aquesta mena d'experiències?
Jo algunes, a veure, algunes no les explicava directament, i algunes altres, que ni les explico en el llibre, de fet, i algunes altres sí que les explicava, però moltes vegades diguem que ho explicava amb un punt d'humor, no? En el sentit de dir, bueno, era com tan surrealista tot, i ells es van començar a preocupar quan jo, diguem, de salut vaig començar a estar malament. És a dir, jo vaig anar empitjorant amb el temps, en lloc de... que és un dels problemes que una mica denuncio en el llibre, no? Que quan entres en voràgines d'aquestes d'encadenar tallers, teràpies, tractaments, arriba un punt que ja no saps ben bé per què vas començar a anar i acabes pitjor, no? I en aquell cas sí, a partir de llavors sí que van dir, hòstia, aquest tio està fatal, no? Però bueno, en aquells moments, quan tens algú proper que està amb això, que jo ara gent que m'escriu barrant del llibre i m'ha dit, hòstia, jo, no sé, una noia em va escriure que la seva parella està superaddicta en aquestes coses i està fatal, jo li vaig dir, dic, ho tens de mal fer perquè la persona quan està molt ficada està molt encegada, diguem, saps? És el problema.
Però, Josep, això és una addicció, addicció a les teràpies?
Digue-li addicció, digue-li obsessió, digue-li enganxe... Sí, és una espècie de búsqueda constant a encadenar això, teràpies, diferents coses, per... En principi, sempre hi ha un objectiu, que és el benestar, però com tota addicció, al final estàs atrapat, no? És a dir, una addicció a una droga, també en el fons hi ha una búsqueda d'un benestar, que és el subidón, no?, que et pot donar certa substància. I en aquest cas també hi ha una búsqueda d'uns subidons, d'unes experiències, d'un ideal de benestar final, però bé, que jo de moment, ja t'ho dic, veig molta gent enganxada, molta gent que sí, algunes persones que s'acaben arruïnant, ja no parlem de quan estàs en ambients més sectaris, que desgraciadament abunden bastant, i clar, estàs atrapat.
Jo suposo que hauràs afinat com l'olfacte, no? Per diguem-ne, sí. fer una criba del terapeuta en qüestió, no? Què tens en compte?
El càsting, que li dic jo. No ho sé, hi ha un punt intuïtiu que he anat desenvolupant. O sigui, hi ha com un... aquests dels vendehumos, els vendemotos, d'aquest capítol que citaves tu dels terapeutes xungos, de gent que dius... aquest paio és un narcisista que en el fons ho fa per tal... Hi ha com un... Has d'anar afinant la... Jo abans deia, dic, hòstia, abans era molt més tonto en aquest sentit, és a dir, me ficava en qualsevol merder, no?, per dir-ho així, i amb el temps, i ara més encara, no?, com que detectes aquestes... Bueno, això, no?, que si el que està venent és fum, que si el que veus és dir, hòstia, això no s'aguanta per enlloc... no és, i el que és molt important és emmarcar el teu problema, és a dir, jo tinc problema X i he d'anar cap a aquesta solució, i de cop hi ha molt terapeuta que té un marc mental, uns estudis, jo què sé, ha fet uns cursos i sempre ho porta cap al seu terreny, no? A mi em passava molt amunt, que era un psicòleg així, de fet és bastant conegut, que jo tenia una sèrie de problemes físics que m'havia de tractar, no sé, més a nivell fins i tot de nutricionista, per dir-ho així,
sí.
I ell... És a dir, ell no surt del seu marc mental, no? Ell no, això ara és un problema mental, i ell deia que les fibromiàlgies era un problema mental, clar. Tota una sèrie de coses que tu en aquell moment estàs vulnerable i, bueno, i te vas creient, no? Però clar, diria que de què em serveix el teu marc mental si no coincideix amb el meu problema, no?
Bueno, al final, amb tantes teràpies, 55 teràpies en 15 anys, has esbrinat què és la felicitat o com es troba?
Mira, el millor és no buscar-la, t'ho dic en sèrio. O sigui, sí... Sí, jo crec que un dels grans enganys que ens han venut, que és una cosa cultural anglosaxona, és aquesta història de la búsqueda de la felicitat. O sigui, jo crec que va per un altre cantó. O sigui, no necessites la búsqueda de la felicitat per ser feliç, d'alguna manera, no? O sigui, és com que el benestar, la teva situació, aquesta cosa de sortir de la zona de confort per ser feliç, això és una bestiesa. O sigui, la zona de confort segurament és la que seràs feliç. Hi ha tota una sèrie de creences populars que ens hem anat empassant que bé, jo, sincerament, jo intento fer-ho així a través de les xarxes, una mica amb el llibre, i que és moment de començar-les a desmuntar.
Home, una de les coses que es diu és que la felicitat la tens a dins, només l'has de saber trobar, no?
Això també és una altra mentida. És a dir, la felicitat normalment, de fet, és molt més habitual que et passi relacional, És a dir, que et passi en relació als altres, en una trobada, no sé, amb amics, un diumenge,
sí,
que tu per molt que la busquis a dintre. De fet, és que de fet no estem preparats per la felicitat. Estem preparats per sobreviure, estem preparats per intentar apanyar-te-les com puguis. Però aquesta història de que naïf, de que el ser humà està de, no, fet per la felicitat, això qualsevol psicòleg seriós que li preguntis t'ho desmentirà.
Caram, Josep, i ara què? Segueixes alguna teràpia o ja ho has deixat tot, tot?
No. Jo això en el llibre aviso molt. O sigui, sobretot no deixeu les teràpies. És a dir, si tens una teràpia que et funciona, necessites tractaments, jo més no soc professional, no puc dir el que has de fer, el que no, i jo sí, en continuo fent. El que passa que ho faig diferent. És a dir, continuo fent, vale, tinc aquest problema, ara mateix, no sé, tens un problema, això que et deia, no?, de tema digestiu, doncs jo vaig amb un nutricionista, tal, pum. A més, tot això afecta molt el cos, afecta l'ansietat. Si necessito en un moment donat, un moment d'estrès per uns problemes al psicòleg, vale, doncs tens el, tot en un sentit comú i amb, o sigui, una de les coses que sí que he après és no anar a aquest tipus de tallers i aquest tipus d'històries quan estàs malament. O sigui, precisament millor fer-ho quan estàs bé. Que normalment és a l'inrevés, no? Tu tens la crisi, m'apunto al taller X i allà la crisi doncs, normalment es dispara per 3. Perquè, clar, allò, tot allò és un xoc. O sigui, normalment hi ha mogudes fortes allà dintre. I jo, al contrari, jo dic, no, primer, no, go to basics, no? De dir, bueno, estabilitzem-nos una mica. És que s'està fent molt de mal amb aquesta cosa del creixement i d'anar endavant. I, bueno, jo crec que estem prenent mal tots plegats, però bueno, és la meva visió.
Ja ho veieu, La burbuja terapèutica, una obra de l'enginyer Josep Darnés. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat la teva experiència. Molta sort.
Vale, merci a vosaltres. Gràcies, una abraçada.